Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Avui toca escoltar La Porta, que ha donat per fi explicacions durant hora i tres quarts després de l'episodi de les inscripcions, i les explicacions sempre són d'agrair. Una compareixença molt La Porta i molt previsible en l'argumentari. Ha tirat d'un clàssic, la teoria de l'atac exterior per desestabilitzar, ara que el club, segons La Porta, s'està recuperant, subratllo, segons La Porta. Ha dit que s'ha fet un relat allunyat de la realitat en el tema de les inscripcions, ha defensat que la gestió ha estat la correcta, ha fet zero autocrítica, zero, i ha estat, això sí, duríssim, duríssim amb l'oposició. Ha entrat aquí en una evident contradicció. Quan ell feia oposició i posava mocions de censura, era pel bé del club i estaven justificades. En canvi, la gent que ara demana la seva dimissió i es planteja posar una moció de censura, resulta que són gent que no estimen el Barça. Es pot perfectament estimar el Barça tant com l'estima La Porta i considerar que el millor pel Barça ara és que La Porta no sigui el seu president. Això sí, la frase genial del matí ha estat: la botifarra amb mongetes i les mentides amb patates. En fi, que de seguida us posem les explicacions de La Porta i ja vosaltres decidiu si li compreu o no. Ha parlat La Porta i ha parlat també aquest matí Hansi Flick ja en la prèvia del Barça-Betis de demà, de vuitens de final de la Copa del Rei. S'ha confirmat la lesió d'Íñigo Martínez, ruptura del bíceps femoral de la cuixa dreta. Estarà al central del Barça unes 4 setmanes de baixa. De cara a demà també serà baixa Chesney per sanció. A l'Espanyol és oficial la incorporació del davanter Roberto Fernández, procedent del Braga, arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra de 10 milions. El Girona Esprilla ha d'estar ja a disposició pel partit d'aquest dissabte a Montilivi davant del Sevilla. En bàsquet, el Joventut renova Sam Dekker fins a final de temporada. És una de les peces clau en la bona trajectòria de la penya les últimes jornades. Per cert, aquest matí ha estat presentat Ertel, que també ha estat un dels noms propis que ha sortit a la roda de premsa de La Porta. Ertel, nou jugador de La Corunya. En tenis, a l'Open d'Austràlia ha passat ronda Pablo Carreño, ha caigut Roberto Bautista. Aquesta propera matinada juga en segona ronda Alcaraz contra Nishioka i Paula Badosa contra l'australiana Gibson. La jugadora del Sabadell, la catalana Bea Ortiz, ha estat designada millor jugadora del món de waterpolo del 2024. I Jonas Vingegaard confirma la seva presència a la propera edició de la Vuelta Ciclista a Espanya i també de la Volta Ciclista a Catalunya. Avui comentarem la jugada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch, balla parella, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, li compreu les explicacions a La Porta? Esteu votant que sí la majoria, el 59%, que no el 41%. En clau Espanyol, us sembla bon reforç Roberto Fernández? Esteu votant que sí al 36%, que no al 15%, no el coneixeu la majoria, el 49%. I en clau Girona, us preguntem si us preocupa que no arribin fitxatges en aquest mercat d'hivern. Esteu votant que sí al 42%, que no al 58%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa La Pilota. La Pilota està avui als peus de La Porta, ja roda Esports COPE.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui dimarts, que té un clar protagonista, Joan Laporta. Anem de cara amb les seves manifestacions. Estem a la ciutat esportiva Joan Gamper amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Havia de ser una roda de premsa en principi d'una hora, Helena, finalment ha estat d'una hora i 45 minuts i ha estat una compareixença molt estil Laporta, tant pel que fa a l'actitud, en algun moment s'ha emocionat, en algun moment s'ha tensionat, com pel que fa l'argumentari, no?, que ha fet servir.
Hem vist a un Joan Laporta en estat pur, acompanyat de tota la seva directiva, no hi faltava ningú, també hi era Deco en aquesta compareixença que ha durat doncs a 1 hora i 45 minuts. Ha començat amb un discurs inicial de 22 minuts on ha dit que estan salvant el Barça d'una situació molt complicada, que estan defensant el club d'uns atacs per terra, mar i aire, que els intenten liquidar. Ha carregat durament contra l'oposició i també contra la crítica periodista. I després se li ha preguntat si havia de fer autocrítica i escolta Joan perquè ell està fermament convençut de la gestió que està fent al capdavant del Barça.
S'ha gestionat bé, s'ha gestionat com s'havia de gestionar. És més, el club cal gestionar-lo d'aquesta manera, com he dit, amb capacitat de resistència, no rendir-se mai, treballant bé, doncs, aportant talent, coneixements, valentia, certa astúcia i estimant el Barça. Això és el que hem fet i, evidentment, aquí he d'estar satisfet perquè hem treballat així.
Doncs si algú esperava en aquesta compareixença un mínim d'autocrítica, zero. Res, no ha fet gens d'autocrítica. La porta al voltant de com s'ha gestionat bàsicament el tema de les inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor. Hi havia algunes preguntes, Helena, que estaven claríssimes. Feia dies que esperàvem explicacions i la porta ha donat les seves explicacions. Primer, sobre el tema de les inscripcions. Com ha anat tot plegat?
Doncs ha tornat a defensar que el Barça va presentar tota la documentació en temps i forma el dia 31 de desembre. Ha explicat que des del 27 els anaven enviant la documentació a la Lliga, però que en última instància la patronal va demanar que s'ampliés perquè consideraven que faltaven papers, que estava incomplet i que necessitaven més detalls sobre els inversors de Qatar i dels Emirats que pagaven els drets d'explotació dels seients VIP. La porta, això sí, ha celebrat que el CCD els hagi concedit la cautelaríssima, diu que els dona la raó jurídica i que confia en l'estat de dret, i així ha explicat com han estat les gestions amb la Lliga, el primer, i amb la Federació, i després el recurs que ha presentat el Barça per aconseguir la cautelar i poder inscriure i tenir les llicències actives per Olmo i Pau Víctor.
Bueno, ha sido una tensión superlativa, pero hemos ido superando los obstáculos, que eran cosas que en un momento determinado quizás pues por la premura de tiempo era un poco exagerado pedirlas, ¿no? Nosotros la documentación, toda esta, el 31 de diciembre, estaba presentada en tiempo y forma. Lo único que faltaba era acreditar una parte del desembolso mínimo que nos exigía la Liga para considerar que este producto impactara en Fair Play. No es lo común, no lo hicieron en otras ocasiones. En este caso lo hicieron porque no hubo tiempo para presentar pues una serie de informes que en algunas ocasiones se ha requerido para conocer la solvencia de las compañías.
Amb Tebas i amb la Lliga no ha estat molt crític la porta, Helena? No ha apretat, amb Tebas?
No, mira que se li ha preguntat directament per Tebas, si era un dels que vol desestabilitzar el Barça. I ha dit que ell no assenyala ningú i bé, que el Barça ha tornat a repetir, confia en l'estat de dret, però sí que és veritat que després ha afegit que primer els han disparat abans d'escoltar-los i de saber la versió. Però no ha volgut criticar directament i apuntar directament al president de la Lliga, Javier Tebas.
El Barça ha aconseguit tornar a la regla de l'1x1 i fer les inscripcions gràcies a aquesta operació dels seients VIP, que Laporta ha explicat bastant per sobre, de forma bastant superficial, perquè ha tornat a aparèixer la paraula confidencialitat per aquí al mig.
Sí, ha recorregut a l'executiu, un dels executius, amb Manel del Río, per explicar-ho una mica més en profunditat, però continua sense donar noms dels dos inversors. Només sabem que un és de Qatar i l'altre d'Emirats Àrabs. Això sí, doncs, ha explicat que és una cessió dels drets d'explotació per 30 anys. Són en total 475 seients dels 9.600 que hi haurà VIP. Han ingressat uns 100 milions d'euros per aquests drets d'explotació amb aquests dos inversors, Qatar en paga 30, Emirats Àrabs 70, i després ha volgut remarcar que no compromet ingressos futurs i que el preu per seient serà 22.000 euros per any, però ha afegit al seu executiu, l'executiu de Laporta, que el preu pot pujar en funció de si augmenta també en el mercat.
Un 5,5% d'aquests seients, que vindria a ser aquests 425 seients que hem cedit amb explotació, encara ens en queden una part per cedir amb explotació, Això, doncs, és un producte molt atractiu per inversors. Ens havíem estat movent. Hem aconseguit, doncs, que dos inversors, un ha subscrit una part d'aquests 425, en concret 75, i un altre, doncs, ha subscrit doncs, 350, si no recordo malament, 350 seients VIP. Tot això és per una quantitat que era la que necessitàvem per tenir l'UAU al Fair Play. Han estat dos inversors. Això, doncs, ha estat validat per la Lliga de Futbol Professional i va acabar donant-nos a l'UAU.
També a Laporta se li reclamaven explicacions sobre la comissió que ha rebut Darren Dane per desencallar les converses entre el Barça i Nike.
De 50 milions d'euros és la comissió i se li ha preguntat a Laporta, que ha tornat a repetir que és el millor contracte a la història del futbol, que ell, quan va arribar en aquesta segona etapa, tenia claríssim que s'havia de revisar i que havia de canviar perquè era a nivell econòmic molt similar al que percebia el Barça el 2010, quan va marxar, quan va deixar la presidència. Va intentar canviar d'estratègia, però no li va sortir bé i per això va recórrer al mediador, a Darren Dane, que ha ingressat 50 milions d'euros per que el Barça doncs, augmentés, ha dit Laporta, que tripliqués els beneficis amb aquest acord amb Nike.
Vam recuperar la confiança gràcies, doncs, també a la funció d'aquest mediador. Estem molt satisfets d'haver recuperat la confiança i molt satisfets de que ens reconeixin la importància que té el Barça en el món de l'esport i que, per tant, tenim el millor contracte del món del futbol, de roba esportiva, ho sabem perquè és així, i en aquest sentit, doncs, vam reconèixer la feina feta pel mediador i els seus honoraris els vam, doncs, compartir proporcionalment tant a la multinacional com al Barça.
Resposta també superficial, no ha parlat de la quantia de la comissió i sabem que el contracte és el millor perquè és així, però tampoc ha donat cap mena de xifra. Aquestes són les respostes de Laporta als temes més formals, per dir-ho així. Després, Helena, contra qui sí ha tret el garrot de forma dura, no contra Tebas, però sí contra els mitjans de comunicació i contra l'oposició a la directiva.
Sí, ha carregat durament contra l'oposició en bloc i també contra la crítica periodística. Sobre la intenció dels opositors de fer una moció de censura, ha arribat a dir a Laporta que, pobre, el Barça s'hi cou en les seves mans, i també ha dit que ell se sent molt fort i que no el tombaran.
Sí que hi ha persones que, doncs, heu estat amb una actitud constructiva, que heu fet una crítica objectiva de la situació, però que no heu anat amb l'assetjament amb el que alguns han anat, assetjant a mi, a la junta directiva, demanant mocions de censura, demanant dimissions, aquestes històries que, a més, jo sí, el que he vist en aquest cas és un excés de bilis, i alguns fins i tot molt pocs, però que ja s'ho faran, han destil·lat odi, i això és molt trist de veure.
Ha arribat a dir pobre Barça, si cauen les mans d'algun d'aquests opositors, pobre Barça.
Així ho ha dit, pobre Barça, si cauen mans d'alguns d'aquests opositors, i també ha dit que està molt, molt decebut que amb els opositors i que espera que n'aprenguin que ha utilitzat en diverses ocasions a Laporta, que en el seu moment també va impulsar una moció de censura.
Sí, aleshores ha dit que era pel bé del Barça i ara que algú es planteja posar-li amb ell, ara resulta que els que
els volen tenen desestabilitzar.
Aquest pensament, sí, volen desestabilitzar i no estimen el club. En fi, això també es repeteix al llarg de la història, també és cíclic. De dimitir res de res, evidentment, Helena.
No se li ha passat ni pel cap, i menys, diu, per una decisió de la Lliga o de la Federació. Ell ha venut que se sent fort i que està fent el millor pel Barça.
Jo respecto els que demanen la dimissió, però és que algú es pensa que el president del Barça hauria dimitit per una decisió de la Liga o la Federació? Algú es li cap al cap que jo puc dimitir per una decisió de la Liga o la Federació? És que, com a mínim, pensar que home, vendrem cara a la pell, no?
Ja, estava claríssim que Laporta, la paraula dimissió no figura al diccionari de Laporta.
De fet, se li ha preguntat també per la dimissió de Guiu, del Juli Diu, del seu vicepresident de l'àrea de màrqueting, i ha dit que no tenia res a veure amb la gestió del club, però que en tot cas li preguntem al propi directiu, al propi vicepresident que va dimitir. Tampoc ha volgut donar detalls, és a dir, ens hem quedat una mica igual, tant amb la comissió de Nike com amb els inversors del Seients VIP, com amb la dimissió de Juli Guiu. Poques explicacions per part del president, n'esperàvem més.
També ha parlat de l'incident d'Aràbia, la banllotja del dia de la semifinal contra l'Atlètic Club de Bilbao, però ell ha dit que ni va insultar, ni li va fotre cap patada a cap mobiliari, ni, en fi, no ho sé.
Li ha portat la contrària a tots els testimonis presents que expliquen que el comportament de Laporta va ser molt poc ortodox, que va insultar, que va tirar mobiliari. Laporta ho ha negat. Això sí que ha comentat que va tenir una conversa una mica pujada de quatre paraules amb el president de la Federació, Louzán, que doncs, abans que li donessin el Barça de cautelar no sabia si ja estava massa d'acord.
Jo tenia una eufòria continguda. Estava en un moment d'eufòria continguda perquè havíem aconseguit una cosa que era molt difícil i ho havíem aconseguit contra tots i contra tot, as usual. I aleshores, clar, vaig tenir una reacció. Però en cap cas doncs, vaig insultar ningú, en cap cas vaig agafar ningú pel coll ni vaig donar patades al mobiliari. Això no ho vaig fer. Aquesta eufòria continguda tenia una part d'indignació que era que en aquells moments em venia al cap el patiment de tots.
Sort que l'eufòria era continguda, Helena. El dia que la tregui no vull estar a prop,
Sí, jo tampoc. De fet, la botifarra sí que la vam veure tots, perquè la van captar els companys a TV3 i li ha preguntat el company Adrià Soldevila si, ja en to irònic, si la botifarra amb mongetes o amb patates, i Laporta ha dit que la botifarra amb mongetes i que les mentides a menjar-se-la amb patates.
Sí.
I tots els seus directius han començat a aplaudir en aquesta sala de premsa que estava, Joan, plena a vessar 100 periodistes acreditats avui en aquesta conversa. Apareixent-se a Laporta.
Molt bé, ens deixem algun titular que vulguis destacar, Helena?
Sí, tres noms propis. Rafinha ens ha acusat els periodistes d'entabanar-lo amb preguntes. Quan l'altre dia el brasiler va dir que si ell no estigués al Barça s'ho pensaria dues vegades abans de fitxar pel Club Laurana. S'ha de dir que la pregunta li va fer un periodista àrab, és a dir, no li vam formular nosaltres aquesta qüestió a Rafinha. Va ser el final de la roda de premsa al brasiler, però que bé, diu que ho hem malinterpretat i que en cap cas volia dir això el capità del Barça. D'Araujo ha deixat molt oberta la possibilitat de que acabi sortint. Ja hem explicat que el propi Araujo ha dit internament que es veu més fraca dins. Ahir, a més, hi vam veure les imatges de Movistar on Lewandowski li deia al central uruguaià que s'havia de quedar, que si volia que se n'anés a final de temporada que s'havia de quedar. Laporta ha dit que, doncs, que a ell li agradaria, no?, que seguís Araujo, però no ha pogut confirmar la seva continuïtat. Això sí, ha dit que encara hi ha marge per trobar solucions. Hi ha un contracte fins al 2026 i de moment els representants d'Araujo no donen resposta a la proposta de renovació del Barça. Per tant, a mi m'ha semblat que Laporta tampoc té massa clar que Araujo es quedi en aquest mercat d'hivern. I després el cas Ertel ha dit a Laporta que ell no donaria bola a un jugador que va negociar i se'n va acabant en el Real Madrid.
Sí, després escoltarem en temps de bàsquet Ertel, que ha estat presentat aquest matí a la Corunya. Molt bé, Condis, escolta, gràcies per la informació. Ja li pots anar passant els cascos al Víctor, que tornem,
sí.
Tornem després de la pausa a la ciutat esportiva per escoltar Flick. Gràcies, Condis.
Perfecte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:24. Seguim des de la ciutat esportiva Joan Gamper, que avui allà hi ha hagut programa doble, com els cines d'abans. Primer Laporta i després Hansi Flick. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Al costat de l'Helena i a la ciutat esportiva estem encara.
Molt bé. Hansi Flick, en la prèvia d'aquest Barça-Betis de demà de Copa del Rei, vuitens de final, primeres novetats esportives. Víctor, que l'equip ha tornat a la feina aquest matí i hem conegut l'abast de la lesió d'Íñigo Martínez, eh?
Sí, quatre setmanes de baixa per una ruptura del bíceps femoral de la seva cuixa dreta. Això vol dir que es perdria uns 8-9 partits, arribaria pels 16 de febrer, segurament contra el Rayo, i llavors, fins a aquell moment, a l'espera del que succeeixi amb el cas Ronald Araujo, almenys demà Araujo sí que serà titular al costat de Cubarsí, després veurem, deia Hansi Flick, que per exemple Christensen tornaria 5 mesos després, que va jugar a l'agost però després va caure lesionat, 5 mesos després tornaria aquest dissabte per Getafe, tornaria Andreas Christensen, però també té, deia, a Eric García. Segueix el nano Toni Fernández, segueix en dinàmica del primer equip entrenant, i demà, doncs, André Chesney no estarà en porteria perquè té la sanció de la Supercopa, no es compleix a la següent Supercopa com abans, van canviar aquesta normativa, així que ho complirà a la Copa del Rei, que és la següent competició, i per tant Iñaki Peña serà titular, però deia Hansi Flick que ha canviat la situació a la porteria després del que ha vist a la Supercopa, ha canviat, però demà sí que no li queda un altre que posar a Iñaki Peña, el seu porter, el posarà demà titular contra el Betis.
Sí, sí, és veritat, Víctor, fins ara teníem claríssim tots que Iñaki Peña era el porter titular del Barça, escoltant avui a Flick i després de les decisions que ha pres a la Supercopa ja no està tan clar, eh?
Sí, deia que ha canviat molt tot, ha dit Hansi Flick, diu que Chesney va rendir molt bé, que ho va fer molt bé a la Supercopa, i és veritat que després també, per no només parlar bé de Chesney, sinó també d'Iñaki Peña, perquè no es poguessin treure allà altres conclusions com el que està apartat, Iñaki Peña ha dit que, tot i sortir i encaixar un gol de falta de Rodrigo, es va recomposar i després va fer bon partit, fins i tot una aturada al final, una molt bona aturada al final del partit, però sí que ha reconegut que han canviat les coses després d'aquests dies a l'Aràbia Saudita en clau porteria blaugrana.
Molt bé, doncs vinga, escoltem a Flick, Víctor, que avui ha estat encara molt present, s'ha parlat molt de la final de la Supercopa i del grandíssim partit del Barça.
Sí, li preguntaven directament, hi ha parir d'eufòria després d'aquest títol, i deia, és així, no? I reconeixia que el Betis és un gran equip, que s'ha de demostrar cada dia que el Barça està bé i que ara ja s'ha d'oblidar això, ja està, és veritat, s'ha guanyat un títol, però no s'han d'exagerar les coses i que demà hi ha un partit important i a més a partit únic.
A la final de la Supercopa, el clàssic, guanyar contra el Real Madrid per aquest resultat, doncs és una cosa molt gran, i així ho sentim. Crec que estic realment molt orgullós per l'equip, pel club, pels aficionats. És una gran cosa. En qualsevol cas, com deia abans, ho hem de tornar a demostrar.
Anem amb un parell de casos de dos futbolistes que el seu futur estan a l'aire. Víctor, a ell s'ha referit aquest matí Hansi Flick. Araujo, Laporta no ha pogut garantir que estés al Barça, que fes amb el Barça la segona meitat de la temporada, i Flick tampoc.
No, Flick no ha pogut garantir. Ha reconegut que ha parlat amb Araujo, que no dirà el contingut d'aquesta conversa, que no explicarà què ha succeït. El que hem vist Araujo, l'hem vist avui entrenar i estàvem tots molt pendents d'ell, que estava encara parlant el president Laporta i estava entrenant Araujo. Estava somrient, content amb els seus companys, estava en Gavi i Lamine Yamal fent bromes. Estava bé, però Hansi Flick, de Ronald Araujo, el que diu és que és un gran central que ha parlat amb ell, però que això queda entre ells, que és un tema privat, i que compta amb aquesta frase perquè diu Hansi Flick que, per sort, només estarà 4 setmanes de baixa Íñigo Martínez. So,
it's like... Ell és un jugador del Barça i res no ha canviat. Evidentment, no estem contents que Íñigo s'hagi lesionat, perquè és un gran jugador, és un verdader líder i realment juga prou bé. Però estem contents que només siguin 4 setmanes, després normalment hauria de poder tornar. Pel que hem vist en el partit contra el Real Madrid, doncs Ronald està de tornada i ha tingut un bon rendiment, ha jugat bé, i això és el que esperem d'ell, perquè realment és un gran central, és un dels millors centrals, i evidentment és tot un líder, i així ho va demostrar el diumenge.
Cas Araujo, cas obert, també està obert el cas Ansu Fati perquè no participa pràcticament, Víctor.
No, de fet, no, ha estat fora de les convocatòries dels dos partits de la Supercopa. Avui entrenava, és curiós, són grans amics, però entrava junt al camp de Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva per entrenar, entrava al costat de Ronald Araujo, són grans amics, entrenava el Rondo al seu costat. Ansu Fati, del qui no ha estat a les dues convocatòries, veurem si és un descarte en el partit de demà a la Copa del Rei. Li han preguntat directament a Hansi Flick si espera reforços, sobretot en clau d'atac, que es parla molt de Rashford, deia que està content amb aquesta plantilla, i a l'atac té Ansu Fati, però ell diu que està content i que el que ha de fer Ansu Fati, diu Hansi Flick, és demostrar que té el nivell.
Estic molt content amb tots els jugadors de l'equip i també amb l'Ansu. He de ser honest amb cada jugador i he parlat també amb l'Ansu, evidentment, sobre la seva situació, i tot depèn d'ell, el que ell ens pot demostrar. Quan vaig arribar en una de les primeres rodes de premsa, vaig dir que l'Ansu ho estava fent molt bé, havia tornat amb una feina molt professional darrere i ho demostrava, doncs, un gran rendiment a cada entrenament. Els problemes després de la primera lesió, no ens ha pogut demostrar al 100% lo bo que és, i per tant això ho farà, n'estic segur. Ha de treballar per poder tornar i aportar al màxim.
I fixa't, Joan, que quan van bé les coses a Can Barça, que això és com una muntanya russa, doncs quan van bé li pregunten fins i tot al Hansi Flick si renovaria, no? Ell ha dit que li queda un any i mig de contracte, que calma, tranquil·litat, que el futbol és molt diferent a la vida real i que ja parlaran a final de temporada. I, per cert, sobre les paraules de Laporta, que havia parlat res una horeta i poc més abans en la mateixa zona, a la mateixa sala de premsa que ell, ha dit que sí, que es creu les paraules i la versió sobre les inscripcions, i sobre els enemics externs li han preguntat si creuen en això, que existeixen enemics externs. Diu Hansi Flick que el que ha de fer ell i el seu equip és centrar-se en lo esportiu i en el que passa al camp.
Magnífic. Doncs ara sí, tanquem línies amb la Ciutat Esportiva, que hem estat entretinguts amb tot el que ens arribava des d'allà aquest matí. Víctor, gràcies, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Adeu. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Joan Laporta i la botifarra mongetes i les mentides amb patates. La botifarra és una reacció, segons Laporta, producte d'una emoció continguda, més mal. Més bé, és evident que és la reacció d'una emoció desfermada. Laporta, més enllà de donar detalls i explicacions convincents amb dades entenibles, l'objectiu d'avui era utilitzar els mitjans que té al seu abast per assenyalar els que ell considera bons i dolents de tota aquesta història. De l'oposició, dels crítics, dels promotors de la petició de dimissió o de moció de censura, no salva ningú. Pobre Barça si acaba en mans de qualsevol d'aquests. I aquí no salva, per suposat, a Víctor Font, candidat a les passades i previsiblement a les properes eleccions. I de la premsa no ha dissimulat en assenyalar els, segons ell, bons o dolents de la pel·lícula. Els prudents que no s'han precipitat o els capciosos que han construït un relat fals segons el criteri interessat del president, que em recorda la forma de fer una mica de Donald Trump, que considera que els representants dels mitjans que no recolzen al 100% la política del govern són enemics del poble. I avui Laporta, amb la intel·ligència artificial, podria perfectament ser caricaturitzat de Trump en una roda de premsa a la Casa Blanca, responent a la premsa amablement, o no, segons representi a un mitjà o a un altre.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:33, de seguida ho comentem tot amb l'Emilio i el Tomàs. Vaya parella.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Què tal, Joan, com estamos?
Molt bé, i amb el Tomàs Guas. Hola, Tomàs.
Joan, ¿pueden bajar el retorno un poco?
A ver, bajemos el retorno un poquito. ¿Ahí va bien? A ver.
No, menos.
Menos. Probando. Uno, dos.
Vale, ya sé.
¿Sí? Vale. Hola, Tomás.
Hola, guapo, ¿qué tal?
¿Qué tal, com estem?
Bé, i vos?
Bé, home, aquí hem entretingut aquest matí. Hem tingut de tot una mica, sí, una mica de la porta, una mica de flic. Que si la botifarra amb mongetes o amb patates... A mi m'agrada més amb mongetes. Tu, Tomàs?
També, ja
també
sé
si s'ha d'escollir.
Sí, home, sí, mongetes amb botifarra, això, home.
I a ti, Emilio? ¿Patatas o...?
Hay que hablar de esto, hay que opinarse esto.
Vale, no, era para entrar un poco suave, no, ahora pues, vamos al turrón.
No, Joan, con mongetas.
Con mongetas, vale.
Bueno, se ha parido con mongetas, ¿no?
O sí, sea que... eso sí. Venga, pues venga, vamos. Emilio, dispara, ¿qué te ha parecido el presidente?
Bueno, me ha recordado mucho a Núñez, ¿eh? Mm. Mucho. Me ha recordado mucho a Núñez. Y me ha parecido muy lamentable. Bueno, a ver, él ha dicho nada de lo que ha ocurrido nos ha sorprendido y a nosotros nada de lo que ha ocurrido esta mañana nos ha sorprendido. Bueno, es, digamos, yo creo, una conferencia de prensa muy parecida a la de Enríquez Negreira, del caso Enríquez Negreira. Es el mundo contra mí, el Barça solo nos tiene a nosotros, todos nos quieren ver desaparecer, nosotros no desapareceremos de cualquier manera. O sea que, no sé, tengo la impresión de que seguimos buscando enemigos externos, enemigos interiores, ya es el mundo contra mí, y que todo, absolutamente todo lo que ha pasado, que ha pasado mucho en los últimos 4 años, es culpa de, pues eso, de cierta crítica, cierta oposición, Madrid, las instituciones que no nos quieren que desaparezcamos, van a tener que hacer más esfuerzos para que desaparezcamos, no sé, de verdad. A mí me parece que es una situación que se mantiene con el 2-5. Si hubiera sido simplemente un 2-1, en estos momentos estaríamos en una situación absolutamente desesperada de Laporta, su cuñado, que ya veo que salen las fotos oficiales, ahora ya ni nos escondemos, ¿no? Y bueno, sus familiares, sus enchufados, estarían contra las cuerdas. Le salvó el equipo, le salvó la victoria y punto. Y como eso es que no hay pasa y empeña o...
Con día, o sea, ¿qué día pasa, any empeny?
¿Qué día això pasa?
Ho deia la meva àvia. Sí, sí,
pues
sí, sí.
Mira, pues això.
Sí, sí, sí.
Però me ha parecido realmente muy lamentable, y sobre todo por una cosa, perdona, Tomás, por una cosa que me parece que es un gran error, ya no digo del propio Laporta, de su cuñado o de Alex Santos o Finestres que le asesoran, que es si tú reconocieras algún error, si tú reconocieras que algo has hecho mal, si tú reconocieras que se te han ido las formas con la butifarra, si tú reconocieras, serías muchísimo más creíble. Como no reconoces nada de todos los desastres que has provocado, entonces no hay quien te crea, ¿me entiendes? O sea, hay uno de los tres directivos que se ha ido, solía contarme que Laporta crea los líos para luego solucionarlos y convertirse en héroe. Y cuando Joan Domènech del periódico le ha preguntado, oiga, perdone, ¿usted me puede explicar por qué dos compañías que llevan 25 años de relaciones necesitan un intermediario para ponerse de acuerdo? Entonces Laporta ha reconocido que ellos se habían peleado con Nike. O sea, que habían llevado la situación...
Estaban en los tribunales.
No, o sea, y después que se habían llevado la situación a una... O se inventó, claro. Habían llevado la situación, las conversaciones, las negociaciones a una situación tan nefasta que necesitaron de alguien. O sea, repito, es verdad que Laporta crea los problemas, los amplía y luego los soluciona milagrosamente. O con Darren Bain o con el CSDE. Però algú se lo soluciona.
Tomàs, segurament el que ens hagués sorprès és que hagués fet, coneixent una mica Laporta, que hagués fet autocrítica, no?
No, no, cambio uno. Ell està orgullós. Jo no sé si amb la boca petita o grossa, però està orgullosíssim de lo que és, lo que representa i com es mou, i al barcelonisme no li dona cap vergonya. Doncs això, pues, s'ha acabat. Jo la conclusió que trec, no es pot dir res més del que ha dit l'Emilio, és que com no l'ha d'estimar el Florentino, si deu ser... T'ho imagina el que ha sigut la vida del Florentino, quanta gent haurà conegut, veritat, de quantos pelajes, com aquest cap... Llavors, una cosa que el distreu, que és el futbol, que en definitiva, pues, compte, pues, això del Madrid, pues, és una cosa que ens ho passa bé, com aquest tio no l'ha conegut ni coneixerà mai cap, com no l'ha d'estimar?
I protegir, estimar i protegir, i ajudar.
I protegir, clar.
I mantindre la presidència del Barça.
Naturalment, perquè li va collonut, perquè el dia que el Barça... si ja diuen que això acabarà en mans d'uns àrabs, bueno, que vingui, pues ja veurem si el Florentino es viu, que això és una altra cosa, no? Però que és que jo ho entenc perfectament, que és un personatge que diu, escolta, tal com està aquest país, se surt de totes. Se surt, perquè del cas Negreira ni parlem. El que hem viscut ara, etcètera, etcètera. El camp de futbol... No, és que esto no és un xapa i pintura, collons. Des qualsevol persona normal diu un bany a casa teva, un asilo de 2x3, 15 dies són 2 mesos. I vostè farà el camp amb aquestes circumstàncies, turcos, tot això... Bueno, pues com el barcelonisme tot això li rellisca, perquè això del més que un club ha passat bastant a millor vida... A mi guanya el Madrid i no em preguntis, pues perquè segurament la gent té les seves preocupacions i la seva vida, i no li ve d'això. Però tota aquesta conya, el Barça és un club més que viu dels resultats, i si, com diu molt bé l'Emilio, si tot això acaba 2-0, tenim un lío collonut. Sí. Bueno, pues ja està. Ara, el que repeteixo, com no l'ha d'estimar el Florentino si és com el que té un gos amb 3 caps? No he tingut mai.
Sí, sí. Llama la atención esta relación entre el Barça y el Madrid ahora mismo. Emilio, también te vio que ha sido con Tebas, ¿no? No Tebas ningún reproche, tal, no.
Bueno, no. A ver, es que toda su exposición, repito, es no lo hemos hecho nada mal. O sea, es decir, yo cuando él estaba comentando que los futbolistas Olmo y Pau, Víctor y los jugadores... Y el entrenador, ya no te digo, perdón, paréntesis, ya no te digo, cuando ha contado la mentira que ha contado de cómo Rafinha no había dicho lo que había dicho, que eso ya ha sido sensacional, porque tú entras en Google y ves el vídeo de Rafinha, y a Rafinha no lo lleva al huerto ningún periodista. Él tiene unas ganas de ir hasta allí, no solo eso, sino que dice yo que no suelo mentir o yo que no puedo mentir. Antes de decir lo de si yo fuera Olmo, no sé cómo hubiera actuado, es esa. O sea, es decir, cuando él contaba, y repito, el sufrimiento de Olmo y de Pau Víctor, pensaba, y se lo atribuía a la presión, a los medios, a la crítica, yo pensaba, pues este tío vive en otra vida. O sea, este tío vive en otra vida, porque si Olmo y Pau Víctor y Flick han estado preocupados y han estado inquietos, es por una práctica del Barcelona errónea, equivocada y a destiempo.
O como cuando ha hablado de Ertel.
Bueno, claro, de Ertel, no.
Esa situación la genera el club.
Ha habido dos momentos, si tenemos tiempo, ha habido dos momentos espectaculares. Uno, cuando el gran caballero grande de Catalunya Ràdio, cuando Sam Murri, le ha ofrecido la posibilidad de que reconociera algún error, algún fallo, y ha dicho que de que me hablas ha sido la burla de, oye, a usted no va a ser un problema. Y después, con perdón, ya sé que a lo mejor no lo ibas a tratar, pero el trato que le ha dado a la maravillosa Elena Condis con su pregunta, que eso ha sido, bueno, ese es el retrato de Laporta. Para mí el retrato de Laporta, de lo que es el presidente del Barcelona, es cómo ha tratado a Elena Condis. Ese es el retrato del presidente.
Se le ha visto que había algunos medios que los ha tratado con cariño, los que para él le han seguido un poco el acuerdo estos días, y a los que no, pues duro y al borde de los malos modos. Sí.
Y a los hombres y a las mujeres, también muy importante en la puerta de esto.
Després hi ha hagut un parell de contradiccions claríssimes, Tomàs, que és, per exemple, quan jo posava mocions de censura ho feia pel bé del Barça. Ara, si algú pensa en posar-me una moció de censura, és que no estima el Barça. I després, el diner de Qatar, quan el porta Rossell, és un diner brut. I no. Ara resulta que és un lloc d'oportunitats.
No, no, i quan Lu Martí l'ha hecho esa pregunta, jo he pensat, ara s'acordarà de la afición, de las esposas y las compañeras y de los hijos de los futbolistas del Mallorca, que recibieron un trato lamentable por parte de la afición de ese país que él tanto elogia. Ha perdido una oportunidad de oro para eso. ¿Me entiendes? Hacerlo.
Toma, remata.
No, es que hay que volver a rematar. Si estem molt acostumats, a tot des del president del govern, avui és blanc, demà és negre. I aquí no passa res perquè no hi ha cap mena de voluntat ni de preparació ciutadana de dir, digue-me, no me tome el pelo. Aquesta conferència de premsa, i si no l'havés fet, estava igual. Exactament el mateix. Bueno, escolti, que estos chicos están inscritos, que es lo que él volia, a tirar para adelante y se acaba. Y en guanyar la Supercopa y sin el Madrid, sí. Pues tira para adelante. Es que no té cap sentit, vull dir, perquè és una presa de pèl que la gent assumeix i dona per bona.
No, però Joan, no solo lo que dice Tomás, no hubiera pasado nada. Es que no ha pasado nada. Es que ha hecho la conferencia de prensa y no ha pasado nada. Es decir, no sabemos qué ha ocurrido con el caso Olmo. No sabemos a quién le han vendido, por cuánto y cómo los pagan y tal. No sabemos cómo han llegado al fair play del uno por uno. No sabemos cuándo se va al Spotify Camp Nou. No sabemos si... ¿De verdad? ¿En serio? Es que ha hecho una conferencia de prensa para autobombo y sobre todo, insisto... Si me criticáis a mí, criticáis al Barça. Que eso es muy de los personajes que nos gobiernan últimamente en los países de todo el mundo.
Buen día, aquí, senyors. Emilio, Tomás, un placer, como siempre. Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
A tu rey.
Una abrazada. Seguim.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
El campió de la Supercopa torna a Montjuïc i canvia a una altra competició, la Copa, que viurem amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado, escucho los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de Juego. Aquest dimecres, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Betis.
Manolo Olivero, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Poli Rincón.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb l'Espanyol, que hi ha notícia. Quique Iglesias, bona tarda.
Ja el tenim aquí, què tal? Bona tarda.
Ja tenim aquí a Roberto Fernández.
Sí, en una altra època aquí venia Paco Palencia davanter de Mèxic o altres jugadors per reforçar l'equip i ara ve Roberto Fernández. Davanter del Màlaga l'any passat, 20 gols a la primera federació, va signar un bon contracte amb l'Sporting de Braga per 2 milions d'euros, el que va pagar l'Sporting de Braga al Màlaga, no ha triomfat allà i ara arriba cedit fins a final de temporada. Opció de compra, evidentment, no obligatòria de 10 milions, això ho ha fet oficial l'Sporting de Braga, i ja ha passat revisió mèdica, a veure si es posa en bona forma i pot competir-li el lloc a Béliz, que serà titular el divendres. Roberto Fernández, del mitjans del club.
Y la verdad que es un bonito reto para mí, que lo afronto con mucha gana. Voy a darlo todo por ayudar al equipo. Al final son 5 meses lo que tengo que dejar cada día, la piel en el campo y lo que pueda aportar el equipo, bienvenido sea. Yo creo que es bueno tener buena competencia porque al final si todos somos una buena competencia mejora cada uno personalmente. Sí, ya me veo con ganas de empezar, de debutar y de darlo todo por esta camiseta.
Demà primer entrenament és de Puente Genil, Córdoba, com bé hauràs pogut veure, té 22 anyets i el coneix bé l'Àngel Morales, el nostre amic Àngel Morales, excapità de l'Espanyol, que viu a Màlaga i és comentarista de Cope Màlaga, dels partits habitualment del Màlaga. Així ens el defineix.
Fue el mejor jugador del Màlaga, en primera ref con el ascenso. Además que es muy buen rematador, es un jugador del típico que debido a la pelea que con los centrales es capaz de sacar oportunidades de donde tú no te esperas, ¿no? Es diferente al perfil que tenemos ahora y como lo que nos interesa ahora es cambiar lo que tenemos porque está claro que lo que tenemos ahora no funciona, pues yo creo que puede ayudar a esta pequeña revolución que necesita el equipo en la segunda vuelta.
Hauria de marxar aviat Junovar i també Cardona. L'Espanyol està interessat en el migcampista de la Real Societat de 23 anys, Urco González de Zárate, segons hem pogut saber. Ja hi ha negociacions obertes i el club ha fet una bona iniciativa. Ha arribat un acord amb la Federació Catalana per regalar 30 entrades de manera gratuïta, regalar-les a cada club del futbol català que vulgui dispensar d'elles pel partit de divendres. jugadors. A veure si podem omplir o almenys que hi hagi una bona entrada, tot i ser divendres, de l'Espanyol Valladolid.
Molt bé, l'Espanyol s'està movent al Mercato. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
I el Girona es mourà o què?
Doncs aquest és el gran interrogant que hi ha. Es mourà si hi ha alguna opció interessant. Ara escoltarem el president del Figeli, que ha concedit una entrevista de 60 minuts a Televisió de Girona pentinant l'actualitat del club. En aquesta entrevista revela del Figeli que Porto i Esprilla, que són dos dels inquilins de la infermeria del Girona, estaran disponibles per rebre el dissabte a partir de les 2 de la tarda al Sevilla. Sobre el mercat, que hi ha molts noms, sobretot el d'Eric García. S'ha parlat molt de les inscripcions d'Olmo i Pau Víctor perquè pugui sortir i tenir minuts Eric García aquesta temporada, però hi ha un altre condicionant. S'ha lesionat i en té per un mes, si no una mica més, Íñigo Martínez. Parla del mercat de fitxatges, del perfil i d'Eric García del Figeli.
Normalment és difícil trobar jugadors lliures o que surtin, o que els jugadors o que els clubs vulguin que surtin aquests jugadors. Això és un mercat diferent i complicat.
No s'ha solucionat Íñigo Martínez. Eric García tenia més possibilitats de venir a Girona?
Bé, Eric García va estar a un nivell extraordinari i ens va fer créixer molt l'any passat. Qualsevol bon jugador, per la nostra part, és molt ben rebut.
Veurem, crec que hi ha marge fins al 3 de febrer encara per
poder incorporar jugadors. I a veure què passa amb Araujo, que això també condicionarà...
Sí, i a veure què passa amb Pau López, en aquest cas el Girona, que ja tenia dues fitxes lliures més enllà de la que pugui, si és així, alliberar Pau López, però que quedi clar, o jugadors lliures, que és un mercat molt reduït, o jugadors que no estiguin còmodes pel que estan aportant o perquè el club els hi vulgui donar sortida. Home, s'ha parlat de Borja Sainz, que és un extrem esquerre basc que està jugant al Norwich a la Championship i que és el màxim golejador de la categoria, que porta 15 gols. És cert que el que li està faltant al Girona és gol. Veurem. Per cert, ha dit Geli que aquests 28 punts amb els que tanca la primera volta al Girona és una xifra més que correcta.
10 minuts i les 4. Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda, web y app.
Ja ho hem comentat, Albert, ha sortit el nom d'Ertel a la roda de premsa de Laporta i el jugador ha estat presentat aquest matí a la Corunya.
Sí, recordem que Laporta ha dit que no volia donar-li més bola a un jugador que negociava amb el Real Madrid sent jugador del Barça. Avui, curiosament, casualitats de la vida o causalitats, han presentat a Tomàs Ertel com a jugador del Leima Corunya. Recordem que té clàusula alliberatòria si ve una oferta de qualsevol equip de l'Eurolliga i ell ha dit que la història ben bé no és com l'explica Laporta.
No fue así, pero no creo que tampoco la pregunta también al cuento, pero no es necesario, creo.
Òbviament, el que va tenir, independentment de com fos el tema, sí o no, la idea de portar novament Ertel al Palau Blaugrana és un virtuós.
I el Joventut, renova Sam Dekker.
Sí, Sam Dekker, que va arribar com a temporero, que diria Gil, va arribar per un mes, va allargar el seu vincle contractual fins al 18 de gener, va arribar cedit pel London Lions a meitat del mes de novembre, és un dels jugadors de moda de la Lliga Endesa, el de Wisconsin, el nord-americà, 8 partits, mitjana de 29 minuts, a 14 punts de mitjana per partit, un 47,7% en triples, i ara renova fins a final de temporada.
Vull anar a Gran Canària per jugar a la Copa del Rei. Avui, que estic en aquest lloc emblemàtic de la ciutat, tinc encara més clar que m'agradaria fer història amb la penya. Així que...
I fins al final de temporada. Força penya!
Força penya,
força penya, clar que sí.
Lloc emblemàtic on s'ha fet aquesta renovació, al Museu de Badalona. Per cert, tenim un més que interessant, on es juga el Baxi Manresa a assegurar la classificació per la Copa. Baxi Manresa Joventut el proper cap de setmana.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
De felicitar Bea Ortiz Gil, millor jugadora del món de waterpolo 2024.
La rumenenca era la gran favorita a les travesses i World Athletics de World Aquatics l'ha consagrada com a millor jugadora del 24. Oro olímpic, plata europea, bronze mundial, Champions i Supercopa amb el Sabadell, vaja, com per no guanyar-ho. Ortiz està ara mateix amb la selecció, que avui arrenca camí a la Copa del Món amb Jordi Valls, al comandament de la femenina, debut davant dels Estats Units, però encara es noves al roster, que fan que Espanya no tingui la mateixa pressió d'altres cites.
Crec que no tenim cap tipus de pressió. Crec que el que nosaltres tenim ara mateix és un nou cicle, és una nova etapa, és a l'inici d'alguna cosa molt maca, i crec que el que hem de fer és preocupar-nos en treballar, en que les petites que entren se sentin segures, se sentin confiades en el joc que tenim, i a poc a poc anar fent aquest bloc més unit i que es noti l'aigua, no?
Una Bea Ortiz que agafa el relleu de Jennifer Pareja, que va guanyar aquest guardó el 2013.
Edu Badia, notícies de la jornada a l'Obert d'Austràlia de tenis.
Hi ha dos favorits que ja estan a la següent ronda. Debut en victòria de Taylor Fritz i Medvedev a l'Open d'Austràlia. El tenista rus finalista l'any passat ha deixat la imatge del dia després de trencar una raqueta i una càmera quan perdia amb el tenista tailandès Sam Rae. També ha patit bastant per estar a la segona ronda el danès Holger Rune, que s'ha desfet del xinès Zhang, també en 5-7. Sorpresa amb la derrota de Rublev davant la sensació del torneig el jove brasiler Fonseca. Més victòria per la via ràpida de Pablo Carreño. Menys sort ha tingut Roberto Bautista, que ha perdut contra Shapovalov en 4 sets. Núria Parrizas també ha dit adeu en categoria femenina. Demà és el torn d'Alcaraz contra el japonès Nishioka i de Paula Badosa davant la local Gibson.
Com ha anat la jornada al Dakar, Gil?
L'etapa número 9 entre Riyad i Jarad amb canvi de líder en cotxes. Lategan sortia com a líder, ha punxat, s'ha desorientat i a tres etapes del final cedeix al liderat al Raggi, que és el nou pilot que encapçala la general. El que passa és que aquest senyor és més conegut per ser empresari i milionari saudí que no pas pilot de raids. L'etapa del dia l'ha guanyat Ali Tillat. Ja té el rècord a la butxaca. 18 Dakars, sempre ha guanyat alguna etapa en qualsevol edició. En motos, Benavides guanya l'etapa per davant de Van Beveren i Sanders. Ha caigut Tosha Eschareina i ha perdut temps respecte al líder Sanders. Edgar Canet, a lo seu, guanya la seva categoria i lidera la general de la seva categoria.
I acabarem amb ciclisme, amb una bona notícia, Quique, que tindrem per aquí a Vingegaard, tant a la Vuelta com a la Volta.
Sí, a la Vuelta 2025, i doncs Vingegaard, el danès, extraordinari corredor, el segon millor corredor del món, estarà a la Volta a Catalunya del 24 al 30 de març des de Sant Feliu de Guíxols, així que Vingegaard no tindrem aquí a Pogacar, però sí el danès, que es prepararà així per intentar guanyar d'una vegada per totes a Pogacar al Tour.
Superstar. En el marc d'aquesta eufòria continguda, vaig tenir una reacció.
És un gran dia per la llengua catalana, Batllori, perquè hem eixamplat el camp semàntic del terme eufòria continguda. Des d'avui s'accepta botifarra com una mostra d'eufòria continguda. O sigui que felicitats als de la llengua catalana, als semiòlegs, als lingüistes, etcètera, etcètera, perquè ja, doncs mira, hem eixamplat el camp semàntic. Eufòria continguda igual a botifarra. En tot cas, Luis Enrique, Flick, quan parlarà en català, quan farà... I Luis Enrique, quan parlarà en francès en una roda de premsa?
¿Tú sabes cuántos años voy a estar aquí en el Paris Saint-Germain? Ojalá, y espero. Je pense que avant les 10 ans, yo le pagué en francés. 10 años, ¿no? Antes de 10 años, Magali, yo creo que estoy en buen ritmo.
L'accent del Lucho, què tal, Iglesias?
Deplorable. Per mi jo cal d'una Yemení.
Sí,
que parlava ja el primer dia ja va parlar.
Les Jouets. Se te me lleva. Rematem això amb un tema seriós, Batllori. Quique Salas, el jugador del Sevilla, ha declarat davant de la policia per un tema d'apostes il·legals, 6.000 euros, de moment està retingut, la Liga es presentarà com a acusació particular, i en el Mercato, James, ja no és jugador del Rayo, signa pel Club León de Mèxic.
Marxarem actualitzant les enquestes. En clau Barça us preguntem avui si li compreu les explicacions a Joan Laporta. Si li compreu la majoria, el 59%, no el 41%. En clau espanyol us estem preguntant si us sembla bon reforç Roberto Fernández. Esteu votant que sí al 36%, que no al 15%, no el coneixeu al 49%. I al Club Girona us preocupa que no arribin fitxatges en aquest mercat d'hivern. Sí, 42%, no 58%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Som-hi, serem socis del Barça, tant si es vol com si no es vol, tant si es vol com...